Al migdia, al mirall. COPE Catalunya. Estàs informat.
Bona tarda, amics i amigues. El Sant Crist de la Pan de la Catedral de Barcelona torna a lluir des d'aquesta setmana després d'una acurada restauració. A la presentació, el conservador i arxiver de la Seu, el canonge Robert Baró, explicava dimecres que la imatge restaurada havia de mostrar novament la policromia original i resulta que el color ha canviat de manera notable pel negre de la brutícia que hi havia abans. Es tracta que els devots vegin la imatge i tornin a enamorar-se de la peça de nou. També per la seva banda, la restauració va començar l'any 2020 amb els estudis diagnòstics previs i ha comportat un canvi radical aquest últim any, que és quan s'ha pogut fer en la talla per apropar-se més al seu origen i mostrar alhora una devoció constant i més viva en fer més evident la mort i la passió de Jesucrist en el rostre. Un cop que el Sant Crist de la Pan torna a lluir, està exposat des d'aquest mateix dimecres a la capella de Sant Sever, al costat de la Catedral de Barcelona, perquè els devots la vegin, si cal, més neta i de més a prop, i el dia 28, Pentecosta, tornarà al seu lloc, que és la capella del Santíssim de la mateixa Seu barcelonina. Ens alegrem d'aquesta bona notícia, sobretot pensant en aquells que teniu gran devoció a aquest històric Sant Crist. Avui a la taula de testimonis parlarem d'un interessant llibre, Caminar Juntos, Manual de Ecumenismo. Es presentava aquest dimecres passat també a Barcelona, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, i avui ens acompanyarà un dels seus editors, Antoni Matabosc. I també parlarem de la devoció, una altra molt important, a la Mare de Déu de la Salut, patrona del Bisbat de Terrassa, perquè des de fa uns dies la Catedral del Sant Esperit de Terrassa té una imatge esperada des de fa anys de la patrona diocesana. I també ens acostarem al que serà demà l'aplec de malalts al mateix Santuari de la Salut, al Pulmó de Sabadell. Tindrem amb nosaltres Fidel Catalán, vicari general del Bisbat de Terrassa. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Com us dèiem, Caminar Juntos, Manual de Ecumenismo, és el títol d'un interessant llibre en què es parla dels grans canvis en el diàleg entre els cristians, de les diferències, del que vol dir dialogar i de les esperances que té aquest camí cap a la unitat en la diversitat. Ens acompanya per parlar-ne Antoni Matabosc, que és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona, amb gran trajectòria en diferents responsabilitats i que ha col·laborat com a editor i col·laborador d'aquest treball. Doctor Antoni Matabosc, bona tarda.
Bona tarda.
En quatre paraules, com definiria aquest llibre?
Bueno, vol ser un manual, és un compendi sobre un tema determinat, el que sigui, pot ser biologia, en aquest cas és ecumenisme, fet per especialistes i adreçat a no especialistes, que vol donar una visió de conjunt d'un tema, en aquest cas tot el tema de l'ecumenisme.
Ara hi entrarem una miqueta més, però mentrestant saludem que ens acompanya avui, encara que sigui des de la distància, però amb la mateixa proximitat, Fidel Catalán, vicari general del Bisbat de Terrassa. Mossèn Fidel, bona tarda també.
Molt bona tarda a tots vosaltres i als oients.
Gràcies, enhorabona a la diòcesi de Terrassa, perquè té des de fa pocs dies una imatge de la patrona de la diòcesi, la Mare de Déu de la Salut, en un lateral de la catedral. Com ha anat això i què aporta aquesta imatge?
Home, de fet, a veure, era previsible, penso que tocava, era escaient, doncs que quan l'any 2008, que aleshores era el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Sall, va proclamar la Mare de Déu sota l'advocació de la Salut, patrona de la diòcesi, que la seva imatge també estigués col·locada en el que és la catedral, la seu del bisbe. Tot això s'ha anat diferent perquè, bueno, s'ha hagut d'anar treballant el tema a poc, I també, també és veritat que, esclar, és col·locar una imatge en un temple, en una catedral, que té totes les capelles, diguem-ne, ja amb diferents imatges. Per tant, també s'ha hagut de veure i a quin lloc quedava millor ubicada i que això no desdigués, per dir-ho així, a tot un conjunt que ja hi és.
Doncs això passava fa uns dies, la benedicció i la col·locació. Ara entrarem també en el que serà demà, a partir de les 11 del matí, l'aplec de malalts, molt tradicional, al mateix Santuari de la Salut de Sabadell, en aquest cas a la perifèria de la ciutat vallesana, de l'altra important de la diòcesi de Sabadell. Però a banda d'això, com va sorgir la iniciativa de posar-hi la imatge? Ja ha dit que el bisbe Josep Àngel, en proclamar la salut patrona de la diòcesi, va conrear aquesta idea i bé, quina reacció hi ha hagut? Suposo que la gent que va a la catedral habitualment està contenta.
Molt contenta, molt contenta. Era un dels temes que, diguem-ne, demanava un cert treball per això de que estem en dues de les ciutats d'una diòcesi que té més ciutats importants també, evidentment, no? Però que dues de les ciutats que tenen un punt de rivalitat anecdòtica, podríem dir.
Sí.
No va més enllà. Però la iniciativa ha estat sempre del bisbe, tant del bisbe Josep Àngel com del bisbe Salvador. I s'ha pogut materialitzar, doncs, gràcies a la col·laboració de feligresos i del propi Santuari de la Salut, que s'ha proporcionat la imatge i s'ha pogut cercar la ubicació, que està en un lloc molt, jo penso que molt adient, que és amb una paret lateral de la capella del Santíssim, tan a prop del Senyor, a prop del Sagrari.
Molt bé. Bé, i finalment, mossèn Fidel Català, demà, l'aplec de malalts del Santuari de la Salut. Com és aquesta trobada, que és antiga, a la diòcesi ja, en aquesta història?
De fet, sí. De fet, és l'aplec més antic que tenim, eh? Vull dir, la diòcesi és creada l'any 2004 i l'any 2005 el delegat de Pastoral de la Salut ja organitza el primer aplec de malalts, que és el primer aplec que es fa, diguem-ne, diocesà en el santuari, abans de ser santuari diocesà, per entendre'ns. Arribem a la 15a edició, la pandèmia que hi ha hagut pel mig ha fet que no s'hagi pogut realitzar, doncs, en dos anys consecutius. Però és una trobada molt tradicional, molt maca, molt tranquil·la. Es troba el senyor bisbe amb els voluntaris de la Pastoral de la Salut, que és veritat, ha de dir, a les parròquies, és dels col·lectius més actius que tenim i que fan aquesta missió de la proximitat de l'Església envers les persones també febles o vulnerables, o que estan, diguem-ne, més mancada de salut, no? I aleshores és trobada del bisbe, voluntaris, mossens, evidentment, i també malalts que participen. És un matí fins a mitja tarda, doncs, amb la celebració de la missa, la veneració de la imatge de la Mare de Déu, algunes activitats, un dinar tranquil amb uns espais molt adients, com són, doncs, els espais de l'entorn del santuari.
Avui recomanem especialment la visita a aquest santuari, en aquesta magnífica esplanada, molt millorat també pel que fa a l'entorn i també a la cura i la conservació del mateix temple, i amb bona acollida. Demà pot ser, però qualsevol altre dia, si no, a visitar el Santuari de la Mare Déu de la Salut de Sabadell. Moltes gràcies, mossèn Fidel Català, vicari general de la diòcesi de Terrassa. El saluda, que el tenim aquí, l'escolta mossèn Antoni Matabosc, també.
Hola, Fidel.
Saludo atentament perquè ha estat professor de tantes generacions, entre altres també la meva.
Sí, és que ja és molt veterà. El veiem també, el doctor Matabosc, que ens costa d'entendre que porti tants anys.
Sí, 40 anys a la facultat.
Sí. I amb molta vitalitat.
I tant, i la manté. Moltes gràcies, com dèiem, i una salutació a la diòcesi de Terrassa i també a la Salut de Sabadell. Fins aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, Fidel.
Adéu. Doncs ja veu, un alumne seu, doctor Matabosc, que a més ja porta anys també com a prevere, no? Tenim, doncs, aquest llibre que abans anunciàvem, Caminar Juntos, manual de ecumenismo. Bé, és un manual, un vademecum, que inclou molts aspectes que criden l'atenció, no? Per exemple, una introducció al que és el moviment ecumènic i una definició de l'ecumenisme, però també tot el que és el fons, no? L'interès interior del diàleg entre els cristians, incloent-hi les diferències que existeixen, assumir la realitat, com s'han anat polint algunes diferències, altres...
Sí, els quatre editors hem estat 5 anys treballant, perquè no és fàcil, que vam començar de zero, vam mirar si hi havia altres manuals, si bueno, n'hi ha alguns de molt antics, de fa molts anys, i ens va semblar que podíem fer aquest esquema que hem fet ara, que és aquest primer capítol explicant què és l'ecumenisme, després els cristians en el món, és a dir, les diverses confessions cristianes, els ortodoxes, anglicans, reformats, etc., que hi ha per tot el món, saber què són i què pensen. Després els temes que es debaten, els temes que estem mirant de resoldre, però que estan pendents, o sigui, escriptura i tradició, el tema de l'Església, de l'Eucaristia, etc. Després hi ha els diàlegs i els acords que s'han pres durant aquests 60 anys des del Vaticà II, i finalment parlar de les institucions de l'ecumenisme espiritual i social. És a dir, vol ser un compendi intel·ligible, esclar, és llarg perquè té una mica més de 600 pàgines, però de tota manera em penso que els 23 especialistes que hem treballat en aquest tema, em penso que ho hem posat o ho hem volgut posar a l'abast de, home, no de tothom, però sí de gent que estigui interessada en l'ecumenisme.
I dona esperança, no?, també llegir que, malgrat els trencaments històrics, fins i tot les guerres, els enfrontaments, hi ha un signe d'esperança d'unes quantes dècades cap aquí, vaja.
Sí, de fet, l'ecumenisme va començar, hi ha una data simbòlica, és el 1910, quan es van reunir un miler llarg de protestants, de missioners protestants que estaven per tot el món, que veien que la desunió dels cristians impedia l'evangelització. O sigui, la gent no... Tot partit polític, tota agrupació, tota fundació, tota església que estigui dividida, doncs la gent hi tenen desconfiança. Per tant, van dir, hem de treballar junts, caminar junts per la unitat. Llavors el Vaticà II va ser un gran impuls, i abans del Vaticà II, el Consell Mundial d'Esglésies, i l'ecumenisme, jo a la presentació deia que comparava l'ecumenisme amb un bosc, que primer són 4 arbres, després va creixent, amb el Vaticà II creix molt més, perquè, és clar, l'Església Catòlica està estesa per tot el món, i hi ha molts centenars de milions de catòlics pel món, per tant s'ha anat extenent, amb dificultats, amb mals moments, amb riuades, amb sequeres, de vegades explicava la processionària que fa molt malbé els pins. O sigui, s'han passat per molts moments, també dolents, però la majoria han sigut bons. És a dir, s'ha aconseguit que hi hagi un moviment ecumènic bastant arrelat, i nosaltres volíem donar, doncs, fer un coneixement del que ha passat i on som, perquè de vegades, com que hi ha tants centenars i milers de llibres, articles sobre el tema, al final la gent diu, bueno, i on estem ara?
Clar, aquesta és la gran pregunta. També en el llibre s'apunta una mica cap a on anem. Estem en un moment, diguéssim, de consolidació, com vostè diu, sí. I també de signes d'esperança, tot i que de vegades molts creients, i potser molts dels qui ens escolten, tenen aquesta temptació de preguntar, i per a quan la unitat, no? Potser no serà una unitat uniforme, però sí que hi haurà, no?, potser més comunió.
Bueno, Joan 23 deia... L'ecumenisme és absolutament necessari, però no sabem quan l'esperit bufarà fins a arribar a la unitat. Serà quan i com Déu vulgui. El que tenim segur és que hi hem de col·laborar. O sigui, si no fem res, bueno, si no fem res, no passarà res. Però Déu ajuda els que treballen, i Déu doncs dona empenta també a l'ecumenisme. Jo sóc més aviat optimista, malgrat tot, perquè quan Jesús diu que prega per els cristians que vindran, que creuran en Jesús, i els hi diu que siguin u a fi que el món cregui, bueno, per tant, l'ecumenisme és un signe de vitalitat, un signe de testimoni, d'evangelització, de missió vers els altres.
Uh-huh. Avui parlem amb Antoni Matabosc, un dels editors i col·laboradors del llibre Caminar Juntos, Manual de Ecumenismo. La presentació va ser dimecres, abans ens hi referíem, en el marc del que s'anomena la quarta hora de dimecres, organitzada per l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Es va fer a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, acte presidit pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que és el president de la Comissió Interdiocesana d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de la Tarraconense i també de la subcomissió equivalent a la Conferència Episcopal Espanyola. Suposo que amb una sala que, pel que hem vist en imatges, estava bastant plena, sempre ajuda, no?, aquesta promoció.
Sí, tot i que era el matí, que no és un moment molt apte per molta gent, hi havia una setantena de persones i, bueno, l'acte em sembla que va ser interessant. El bisbe Conesa va fer una exposició més llarga sobre l'ecumenisme. Després el president dels protestants espanyols va fer una lectura, diguem, crítica, dient que hi havia aspectes que estava d'acord i hi havia aspectes que no estava d'acord.
Bueno, sobre el mateix manual, no?
Sobre el mateix manual, i també sobre l'ecumenisme. Hi ha algunes reticències, bueno, la realitat és aquesta.
Sí, sí, és clar, si no estaríem ja units, si no
clar,
hi hagués aquestes
clar, si
diferències.
Si no hi hagués diferències, seríem... Per tant, l'ecumenisme sempre comença per allà on som. Per allà on som. I estem en diferents posicions sobre certes coses i, per tant, doncs, hem de treballar en aquest camí per arribar a la unitat. I jo crec, i ho defenso sempre dic que amb 100 anys d'ecumenisme hem avançat més que en 1.500 de separacions.
Sí, sí, aquest escàndol de la separació, com ens han recordat els últims papes, especialment l'actual Francesc, i d'aquest escàndol doncs, també surten signes d'esperança. Caminar Juntos, Manual d'Ecumenismo, un llibre llarg, potser com recomanaria llegir-lo? Trossos, si no es té molt de temps per estudiar-lo, doncs almenys anar-lo llegint.
Sí, bueno, esclar, és un llibre que és un llibre que pot ser de lectura i pot ser de consulta. De lectura, jo penso que val la pena d'anar començant pel principi i bueno, anar llegint. Jo crec que, encara que és escrit com havia de ser per especialistes, doncs jo crec que és bastant intel·ligible, bastant s'entén, vull dir, no es fan gaires elucubracions que no s'entenguin. Ara, també, si un diu, i qui són els luterans? I qui són els anglicans? I què ens uneix i què ens divideix? Quins passos s'han fet de cara a la unitat? Bueno, doncs en aquest llibre hi trobarà lo essencial de tots aquests temes. Jo penso que és un llibre de lectura i també de consulta. De fet, hi col·laboren 23 especialistes, cada un amb el tema. Inclús hi ha un anglicà, hi ha diversos protestants. Vull dir que hem procurat que sigui una cosa molt objectiva.
Doncs avui ens ha acompanyat Antoni Matabosc, sacerdot i amb llarga trajectòria en l'estudi de l'ecumenisme i el diàleg interreligiós. De fet, és el representant catòlic al grup de treball estable de religions, el GETER, entre altres serveis. I fa poc també vostè presentava un llibre escrit per vostè mateix sobre l'ecumenisme contemporani, no? Des del Congrés de Montserrat i el Concili Vaticà II fins ara, no? Diguéssim. Ah, no, perdó, des de l'inici del moviment ecumènic, volia dir, fins ara.
No, el llibre és el pelegrinatge ecumènic del Vaticà II fins ara. Perquè el Vaticà II va donar empenta, doncs, bueno, vam fer és un llibre molt més curt, és clar. Jo en vaig fer un altre fa un parell d'anys, que és la història del Consell Mundial d'Esglésies.
Sí.
Aquest també és un volum. Per qui li interessi no només l'Església Catòlica, sinó què han fet els protestants i els ortodoxes en aquest organisme que han creat, doncs pot llegir aquest llibre.
Molt bé, doncs així ja el recomanem. Volia referir-me al Consell Mundial d'Esglésies, que va ser un altre element important, juntament.
És el que va inventar l'ecumenisme, el que va crear l'ecumenisme.
Clar, clar, certament. Doncs, doctor Antoni Matabosc, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Suposo que aquest manual es pot trobar, es pot adquirir o es pot demanar d'alguna manera?
Sí, ha sortit fa unes setmanes. Suposo que el distribuïdor doncs, distribuïm per les diverses llibreries.
Doncs molt bé.
Si no, el demanen.
Exacte, es pot demanar. Sí,
el demanen,
sí,
perquè el portin.
Sí, sí, preguntar-ho al mateix Ateneu o a la mateixa editorial que ha publicat.
Sí, a les llibreries.
O a les llibreries, exacte.
A les llibreries, demanar-lo.
Sí, sí. Moltes gràcies, mossèn Antoni Matabosc, un dels editors del llibre Caminar Juntos, Manual de Ecumenismo. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió, i celebrem trobar-lo també. Molts ànims.
Sí, sí, anem continuant.
De la mort vas venir a rescatar-me, no tenia on anar. Jo buscava algú per salvar-me, Jesús, tu vas venir. Era sec, però els ulls vas obrir-me, ja sé que ets...
Tu ets el camí, és el tema que compartim amb vosaltres avui, interpretat pel grup Worship.cat, amb lletra inspirada en el capítol 14 de l'Evangeli de Joan, fragment que es proclamarà precisament aquest diumenge 5è de Pasqua, i així l'ambientem. Resumim algunes notícies. El Castell de Subirats, a l'Alt Penedès, acaba d'acollir aquest dilluns passat una nova edició de l'Aplec del Pa i l'Empenta, que se celebra cada 1 de maig. Aquest any la celebració eucarística va estar presidida pel bisbe Agustí Cortés, coincidint amb l'edició número 50 de la trobada, que té elements religiosos, festius, culturals i populars. Carles Catassús, rector de la parròquia Santa Sadurní d'Anoia i de la de Sant Pere del Castell de Subirats, ha explicat que només l'espai ja marca la peculiaritat d'aquesta festa plena de tradicions. D'altra banda, Andorra, Sant Julià de Lòria ja viu la celebració pels 800 anys de la trobada de la Mare de Déu de Canòlic, patrona d'aquesta vila. Els actes commemoratius van començar dilluns passat també amb la presentació d'un llibre amb dibuixos de Pilarín Vallès i una eucaristia que va presidir l'arcabisbe Joan Enric Vives. També us recordem que la parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt va celebrar dissabte passat els 400 anys de l'arribada de les relíquies dels sants màrtirs des de Sardenya. El rector de la parròquia, Antoni Suriol, ha explicat que Sant Genís dona nom a tota aquesta moguda de fa ja moltes dècades amb els sants màrtirs. La missa de celebració va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella i cantada per la coral Mareny. I Església Jove Barcelona convoca tots els nois i noies de l'arxidiòcesi a Betel 23 per a demà dissabte al Teatre de la Salla de la Bona Nova. Després de 2 anys experimentals, amb més de 800 assistents, aquest any es calcula que es poden superar el miler de participants. Betel és una jornada cultural i formativa que, immersa en el panorama de l'entreteniment juvenil, aspira a ser més que qualsevol altre esdeveniment. Una experiència vivencial. Hi haurà moltes aportacions de persones enteses en pastoral juvenil, amb el lema "Manteniu-vos, ell ho farà". Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Us esperem novament divendres vinent, si Déu vol, a 2:15 del migdia aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Que gaudiu d'aquest primer divendres de maig. Bona setmana, adeu-siau.
Era perdut, tu vas venir a trobar-me, Jesús, tu ets el camí. El camí era perdut, tu vas venir a trobar-me, Jesús, tu ets el camí, tu ets el camí, tu ets el camí, ets la llum que ha brillat en la fosca, Jesús, tu ets el camí. el camí.